Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. La terrassenca Alba Guiu fa de dissenyadora d'interiors i li encanta la seva feina, però a més també li agrada formar-se contínuament. A més, fa poc va presentar el seu llibre La mesura del món, un repàs familiar encaminat a dues persones molt especials per ella. Ara parla d'això i de moltes altres qüestions amb el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs parlem amb l'Alba Guiu i Ferrús, interiorista, i que també s'ha atrevit a escriure un llibre. Alba, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Un impàs d'una classe de filosofia.
Ah, molt bé. Escolta'm una cosa. Per què et vas voler dedicar a fer disseny d'interiors? Què és el que fas?
Pues perquè, no sé, va ser una mica el destí que va fer que buscàvem feina, aquella època de la postguerra, bueno, la postguerra una mica més allargada, doncs no m'agradava fer de secretària i bueno, tenia facilitat pel dibuix i bueno, vaig anar estudiant i anar fent cursos nocturns, naturalment, i entrar a treballar amb arquitectes, i sempre he treballat amb arquitectes i amb immobiliàries d'una certa qualitat, fins ara.
Perquè ara els oients es preguntaran això de la postguerra, que hem de tenir en compte que l'Alba té 81 anys i no es vol jubilar. No?
Exactament, no 81 vol... anys, sí.
I no es vol jubilar, sí, sí. Al peu del canó.
No em vull jubilar i ojalà tingués molts anys per endavant. El primer que cuido és estar àgil i sobretot el meu cervell àgil.
Molt bé. Perquè tu et van, allò que quan acabes de alguns cursos et van fer estudiar comerç, no? Però em sembla que a tu no t'agradava, no?
Sí, jo vaig estudiar comerç perquè els meus pares no podien pagar-me el curs de batxillerat. Aquella època, als anys 50, meus pares eren uns obrers, o sigui que vaig dir que espavilar i bueno, podia buscar el que veritablement m'agradava. Potser perquè notava també que, de la manera que vivíem, perquè vivíem d'una manera molt precària, com viuen ara molta gent que migra d'uns països als altres, doncs ells era per qüestió pura i simplement econòmica i de repressió política, tot junt, una mica, una cosa té conseqüència a l'altra, pues després pues vaig que posar-me a treballar als 14 anys i tot el que vaig aprendre ho vaig aprendre en cursos nocturns, naturalment. I sobretot per la... El meu pare sempre deia que la teva situació en la societat sempre la dona la cultura i la preparació. I nosaltres venim de pagès, som del Soleràs.
Tu ets de Soleràs, de Lleida, no?
De Lleida, les Garrigues, la zona més pobra. Bueno, ara no, perquè ara s'ha posat en valor el seu producte de l'oli d'oliva, de l'arbequina, que tota la vida ha sigut de millor qualitat d'Europa. I diuen que del món.
I quan tenia 5 anys, doncs la família arribeu aquí a Terrassa, no?
Arribem a Terrassa i la meva mare, com que tenia que treballar, el meu pare encara estava en una espècie de una espècie de mescla entre presó i mili a la Seu d'Urgell. Hi havia la gent que havia estat, diguéssim, juzgats i que havien de pagar d'alguna manera les seves creències, pues vaig dir que està ingressat a l'asilo Busquets, perquè l'auxili social em va col·locant allà, perquè era filla de gent, diguéssim, rojilla, per dir-ho d'alguna manera, no?
De mal vistos,
no? I prou, de mal vistos, exacte. Després, automàticament, doncs, quan el meu pare va tornar, quan jo tenia 7 anys, a partir d'aquell moment ja vaig començar diguéssim, a escolaritzar-me d'una manera lògica, sobretot, per sort vaig entrar a l'Acadèmia Fuster, que era una acadèmia una mica més progressista que les altres, i mixta, de nois i noies, i allà hi vaig estar fins als 14 anys. I els dono les gràcies perquè em van començar a fer prou bé.
Perquè tu, ja ho has dit abans, que no vols jubilar, t'agrada la teva feina, t'agrada treballar, però també t'hauria agradat, perquè tu dones molt valor a la formació, no? T'hauria agradat encadenar carrera universitària amb altra, no? O més o menys
jo,
així.
Jo, si hagués estat filla d'una casa benestant, automàticament hauria fet una carrera darrere l'altra, història, filosofia, no sé, hauria fet una carrera darrere l'altra. M'ha agradat molt la formació. He tingut la sort que el meu pare ha llegit tota la vida. Tota la vida m'ha ensenyat... és que als 14 anys ja llegia, ja portava llibres a casa, de l'Stefan Zweig i de García Lorca. O sigui que tota la vida, absolutament tota la vida, tant ell com jo hem llegit els mateixos llibres. Feia gràcia perquè tenia jo 20 i tants anys i jo comprava un llibre i el llegia, l'acabava i el llegia ell i en parlàvem tots dos de lo mateix. O sigui que he tingut la sort de tenir una família, i el meu tiet també va contribuir a la meva curiositat. Això és curiositat, res més. És el que m'agradaria que tots els nens i tots els que tinguessin una curiositat, no tant com aquesta curiositat que no queda en el cervell escrit, en el nostre ordinador mental, sinó perquè amb això de la intel·ligència artificial i el Google, jo també el faig servir, però és per aclarir dubtes, no per fer-ne una llei que després et passa i no et queda en el cervell. És importantíssim que la gent llegeixi els bons llibres. Precisament jo ara estic seguint un curs d'història amb un catedràtic, Enric Ruiz Domènech, que és boníssim, que està jubilat i ens dona classes en una acadèmia particular a Barcelona. Són 40 persones i ens diu, ens salvarà la bona lectura. Ens salvarà del món que ve la bona lectura. I ha començat el curs explicats a la Bíblia, com l'han de... la Bíblia antiga i moderna. I després la Ilíada, i després una altra i una altra, retratant-les en la seva època i mirant l'actualitat. Com, per exemple, avui en les notícies surten els avions que es carreguen de l'exèrcit amb gent emmanillada cap al seu país, netejar una zona i els habitants traslladar-los a altres països per poder fer una Disneylandia de Hassa. Totes aquestes coses no ens poden relliscar. Tenen una lectura de fa molts anys. I tot això els nostres fills els hem d'ensenyar. Que hi ha molta gent que ha arriesgat la vida perquè totes aquestes coses no passin. I sembla que s'hagin oblidat. Perquè si els hi preguntes històricament els últims 50 anys els nanos i els nois que tenen 20 anys no saben què ha passat a Espanya. No tenen ni idea dels 40 o 50 anys que han passat. Ni els valors bàsics. Bueno, m'estic enrotllant, oi?
No, bueno, jo et volia preguntar, ara explicaves que estudies història, també filosofia, és a dir, tu contínuament, com deies, no?, que et hagués agradat estudiar carrera universitària darrere l'altra, però bueno, continues formant-te, no?
Sí, continuo formant-me, això no ho deixaré mai. I ho dic perquè la gent ho faci. Tenim la sort de que hi hagi maneres de fer-ho sense que respectin, jo vull dir, la classe de filosofia som tots jubilats o semi-jubilats i som 53 en una classe, vull dir que hi ha aquí Terrassa, a l'UPC, vull dir que, dic que la gent que s'animi.
Doncs sí. Va, parlem del llibre. L'has presentat no fa gaire. La mesura del món és el títol. Per què vas voler fer un llibre, tot i que tu sempre dius que d'escriptora, tu no en tens d'escriptora, però mira...
No. Jo d'escriptora només llegir i prou. Jo el que vaig voler és, ja que la meva filla vivia a Suïssa, va marxar quan ella fa 7 o 17 anys, la meva neta va néixer a Suïssa, i té 9 anys ara, i s'està escolaritzant com una suïssa, automàticament, i europea, perquè s'està formant en 3 idiomes d'ells, i el català i el castellà que parlen, no? Molt bé, o sigui que... I jo vaig veure que amb els anys, ni la meva filla, que ja sembla que sigui mitja alemana o mitja alemana perquè la formació treballant allà es va adquirint, i la meva neta no sabrien d'on venen, ni el que va passar, ni el que no va passar, però sobretot d'on venen i les seves rels. Tenint en compte que només tinc una filla i una neta, i jo no tinc germans. O sigui que es quedaran com molt sols quan jo no hi sigui. Amb 81 anys, no sé, faran cada 4 o 5 anys de donar guerra al món. Però hi vaig dir, els hi haig d'explicar, els haig de començar. I vaig començar pels avis del meu marit, l'any 1912. I vaig acabar amb la mort del meu marit el 2016.
Sí, 100 anys.
De les dues famílies. De les dues famílies, sí. El per què van sortir, el per què van anar... Però totes reflexades amb la situació social del país. O sigui, si van marxar de Múrcia uns, el per què. Si quan van arribar a Catalunya, el per què. Per quan els meus pares, els meus tiets, el per què el meu tiet va arribar a ser tinent d'alcalde de Pagès, va acabar a ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa i cap de la de les comissions obreres i de un partit republicà aquí a Terrassa, al Vallès, vaja.
Té una plaça, també, l'Antoni Diu.
Té una plaça,
Té una plaça, també, sí.
A Terrassa, doncs, aquest, tots els dissabtes i diumenges a la tarda, estàvem a casa seva, jo era petita, però allà passava tothom parlant i la resistència. La resistència d'uns ideals i defensant els treballadors, naturalment, vull dir, és així. El meu pare, doncs, tant ell com el meu pare, doncs, havien d'anar, els feien anar a la policia quan venia el Franco o alguna persona important, o cada mes havien de presentar-se a la Guàrdia Civil, vull dir que amb aquest pla. Després, automàticament, doncs, no sé, eren coses d'aquelles que no les pots oblidar, et marquen l'ADN.
Clar, i tu volies...
Et marquen l'ADN.
I amb la mesura del món tu volies que la teva filla...
Sí, perquè...
La Susana i la Janet, és la... Oi, Susana es diu la filla?
Susana, la meva filla.
I la Janet, que és la neta, que puguin...
És la neta, sí.
Algun dia, doncs, saber...
Així com la meva filla algunes coses les ha viscut, la meva neta és res, perquè tenia un any quan va morir el meu marit, no? Que també, déu-n'hi-do, el que ha fet per la societat catalana, no? Automàticament nosaltres vam començar a viatjar, viure a Mèxic, vam passar una sèrie de tràngols importantíssims, lligats amb la política també catalana, i sobretot m'ha donat la vida una sèrie d'ocasions, per l'edat també, de que he conviscut amb gent des d'uns soldats, bueno, uns tinents i unes persones alemanes que van estar a l'exèrcit alemà. He conviscut a París amb gent que va marxar d'aquí a Catalunya, cames de Terrassa, principalment, pues, perquè no els agafessin. Vull dir.
Evitar la repressió.
Després, la repressió. Després, a Mèxic, vaig conviure amb els que van marxar amb el barco aquell, el Sinaia, doncs a Mèxic. I tota aquesta gent, a mi m'ha donat una idea de com era la societat, de tot tipus. Perquè, esclar, clar, igual he estat amb gent obrera, i després obrera, que amb intel·lectuals, no? I sobretot, jo vaig viure 12 anys a Terrassa, molt a un nivell de viure a la Cucullada. Sí. En una zona on hi havia tots els immigrants de més baix poder adquisitiu que podien arribaven gent d'Andalusia, d'Extremadura, de Múrcia, de tot arreu. Sí. I vaig viure 12 anys, 12 anys vaig viure en allà. I vaig estar molt indincada amb el barri, no per fer festes ni fer coses, sinó visquent amb ells. Uh-huh. Vaig viure amb ells, amb tota la canalla, i bueno, doncs tot això m'ha donat una visió una miqueta de la societat, a part de que una vegada vaig començar per la formació cultural i per tot plegat, vaig començar ja en Amics de les Arts a fer una... O sigui, a passar de la Cucullada a la mitja burgesia que terrassenca. Uh-huh. Eh? I després a la alta burgesia quan l'operara, no? O sigui, però això és una cosa que és el que deia el meu pare. La formació i la cultura et situa en la societat, doncs no els diners. Sí.
Doncs, Alba, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per explicar-nos una mica doncs, la teva història, aquest llibre, llibre que sobretot l'has fet perquè el puguin veure la Susana i la Genètica.
El que passa és que se m'ha escapat el sitio, el veuran molts amics, però bueno, també és bo per ells.
I tant, saber...
I per tothom, sobretot, i per Terrassa.
Sí,
per
llegir Terrassa, una història, no fa falta que siguis de la família, sinó per saber també com d'on venim i cap on anem.
I d'on venim i cap on anem. I sobretot cap on anem.
Molt bé. Doncs, Alba Guiu, moltes gràcies per atendre'ns avui, per passar pel Connectats. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ja del Connectats descobrirem el poder que pot tenir un coach professional en una empresa. Ho fem des de Castellà perquè el nostre company Guillem Plans ha conversat amb la coach Roser Sallés. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem amb la coach professional Roser Sallés, que imparteix conferències a organitzacions. La tenim aquí amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
Molt bona tarda, Guillem. Gràcies per convidar-me al vostre programa.
Roser, per què creus que és essencial que les organitzacions ofereixin cursos impartits per coaches professionals als seus treballadors?
Home, doncs... totes les empreses el que volen és treure el màxim rendiment, no?, del que és l'empresa, i cada vegada doncs, es treballa més buscant talent i fidelitzant-lo i creant equips de rendiment. Llavors el coaching el que fa és ajudar les persones a que treguin tot aquell potencial que a vegades tenen a dintre i que els hi cal alguna cosa perquè acabi de florar, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè donin la millor versió de si mateix, per dir-ho com es diu habitualment.
Quan les empreses contacten amb tu, quines són les situacions que t'expressen que volen arreglar o millorar?
Bé, són molt diverses, però bàsicament és sempre quan es creu en una persona i es considera que hi ha algunes competències que les pot millorar. Moltes vegades doncs, perquè se l'ha promocionat i d'altres vegades doncs, perquè es veu la necessitat en el seu lloc de treball habitual, però sempre és perquè es creu en aquella persona, perquè s'aposta per aquella persona, mai serà cas d'una persona que no la vulguin. És a dir, sempre és una ajuda que se li ofereix perquè pugui millorar aquelles àrees que calguin, de les que tots tenim alguna per millorar. Per exemple, persones que hagin de delegar i que els hi costi. Persones doncs, que els hi costi a lo millor parlar en públic i pel càrrec doncs, que tenen en aquests moments ho han de fer. Persones doncs, que els hi costi dir que no o que els hi costi dir les coses que han de dir quan no són massa agradables a l'altre, per això que vulguin treballar l'assertivitat. Sempre són àrees diverses en què la persona creu que podríem millorar amb un acompanyament a través del coaching.
Ens podries posar algun exemple? Per delegar, quins consells has donat tu?
Per delegar, mira, t'explico. Els coachs d'entrada no aconsellem mai. Aquí hi ha a vegades una confusió. Jo per això sempre dic que soc coach professional, per diferenciar-ho doncs, del que és un coach, que traduït pot ser entrenador, com un entrenador de futbol, no? O un entrenador dels que surten a diferents llocs. Els que ens dediquem al coaching com a disciplina, a nivell professional, mai li diem a la persona què és el que ha de fer. La persona, ella ja coneix la seva situació, es coneix ella mateixa, és qui millor es coneix, és qui millor coneix l'empresa, i el que fem és acompanyar-lo a través d'una metodologia basada en preguntes, és una conversa amb una estructura concreta, amb una metodologia, i a partir d'aquí cadascú troba la seva resposta, perquè de respostes n'hi poden haver moltes, i depenent molt de cada context, de cada grup, de cadascú, en definitiva. Llavors, una altra cosa és que nosaltres els coachs, quan fem una formació, perquè molts dels coachs també fem formacions, o donem una conferència, puguem dir algunes coses. Jo, bàsicament, el que, per resumir-t'ho molt i ara no allargar-me, el que et diria és que quan a una persona li costa delegar hi ha una falta de confiança en l'altre. Si confiem, deleguem sense problemes. Moltes vegades, a part d'aquesta falta de confiança, també hi ha molta necessitat de control. Una necessitat excessiva de control. Llavors són temes que un mateix se'ls pot treballar. Hi pot haver altres causes, n'hi pot haver d'altres. Et parlo potser de les més genèriques.
Després has comentat també que ajudes a perdre la por a parlar en públic.
Ja. Un altre dels casos a tractar, sí, sí.
Com es pot afrontar, per exemple, algú a qui li costa i ha d'oferir conferències o presentar resultats davant de mitja empresa?
Doncs mira, sembla que ara et tornaré a parlar de pors, però és que realment les pors són molt habituals. Jo a vegades, quan començo un procés de coaching, li pregunto a la persona quines pors tens? I no, jo tinc cap por, jo afronto tot. I després, a mesura que el procés avança, doncs van sortint pors. El parlar en públic doncs, pot ser una por a no cobrir amb les expectatives amb el que s'espera la persona, pot ser una inseguretat pròpia, creure que jo no serveixo per això, hi poden haver moltes pors al que diran, a que em critiquin, moltíssimes pors al darrere. És a dir, jo quan hi ha un tema de parlar en públic com a coach, normalment sempre hi surt alguna por. Ara, evidentment, hi pot haver un altre tema que no sigui de coach i que sigui doncs, que la persona no ha treballat o potser no sap organitzar una conferència. Llavors hi ha cursos de com parlar en públic. Hauríem de diferenciar una cosa de l'altra. És a dir, quan una persona vol millorar la seva comunicació i considera que ha de fer quelcom que no sap fer, llavors hi ha cursos per en públic. Però com a coach, normalment el que hi ha darrere són inseguretats de la persona o pors amb les reaccions vàries que hi puguin haver, no?
Suposo que has observat grans salts personals després d'haver treballat amb alguna persona o alguna empresa, no? D'haver implementat algun programa de formació.
Sí, canvis n'hi ha, clar, evidentment, si no, no tindria sentit la nostra feina. Es produeixen molts canvis i a vegades molt espectaculars.
Sí. Quins tipus de cursos consideres més importants per les organitzacions d'avui dia?
Bueno, cursos n'hi poden haver molts, perquè, actualment el talent, totes les empreses busquen talent, diuen que troben gent però que no troben talent. Quan el troben, el que volen és fidelitzar-lo. Llavors, per aquest costat hi podria haver moltes formacions per fidelitzar el talent i de molts tipus diversos. Però jo el que sempre aconsello començar amb qualsevol organització és treballar amb la intel·ligència emocional, que és una competència transversal clau o una soft skill, si ho volem dir en anglès, que és el que potser la paraula que més sona a l'empresa. La intel·ligència emocional és bàsica perquè fa que qualsevol persona, encara que no tingui tants coneixements en una àrea o que no s'adapti tant al perfil que es busca, si té intel·ligència emocional, sempre complirà molt millor amb aquell lloc que si no en té. I llavors jo penso que la intel·ligència emocional és un plus, no ens n'han ensenyat a l'escola, jo crec que de la meva generació parlo, la gent més jove en algunes escoles ja fa uns anys que es comença a treballar, però en poquetes, però la majoria de persones no ens n'han ensenyat a l'escola i és importantíssim per anar per la vida, per poder treballar en equip, que l'empresa és superimportant, poder treballar en equip, cada vegada és més important treballar en equip, i el treballar en equip significa relacionar-me amb altres persones, i la intel·ligència emocional aquí m'ajuda molt, i també m'ajuda molt a mi mateix a entendre'm, a saber-me regular, a saber-me motivar, per exemple, doncs, per treballar-me la pressió excessiva que puc tenir, o l'estrès, si sóc una persona emocionalment intel·ligent, que em conec i que em sé regular, és molt millor per mi mateixa i per l'empresa, no? És a dir, que jo començaria sempre, haguem de treballar el que haguem de treballar per intel·ligència emocional. I després, si hi ha gent que té equips al seu càrrec, doncs és molt interessant fer cursos amb eines de coaching, que d'aquests també en faig moltíssims, de cursos d'eines de coaching que serveixen doncs, per liderar millor, i començant per un mateix i seguint per quan es té un equip, i també temes de comunicació amb PNL per millorar la comunicació, perquè la PNL ens ajuda molt a interpretar com la persona, és a dir, tal com parla la persona, si coneixem PNL podem interpretar com es fa el seu mapa de la situació, i a vegades canviant la manera en què un es parla canvien moltes coses i canviant la manera en què es parla els altres també. Llavors, aquests són cursos que jo faig específicament, sempre amb temes d'intel·ligència emocional, coaching i PNL, i evidentment jo començaria per aquí, perquè és treballar la persona per després poder tenir un millor treball en equip i un millor rendiment a l'empresa.
Què és la comunicació PNL?
PNL seria programació neurolingüística, i és una altra disciplina diferent del coaching, però que ens ajuda molt a entendre com funcionem a nivell inconscient. Llavors, tal com parlem, mostrem com interpretem, i alhora, tal com ens parlen, podem entendre com l'altre interpreta, i a partir d'aquí podem millorar molt la comunicació. Seria llarg d'explicar, seria tot un altre tema, però la PNL, entre d'altres coses, ens ajuda moltíssim a millorar la comunicació.
I has parlat d'intel·ligència emocional, és un concepte molt ampli. Ens podries concretar maneres en com haver millorat aquesta capacitat afecta positivament el rendiment de l'empresa?
Sí, perquè, a veure, si jo milloro, per exemple, a dins de la intel·ligència emocional hi ha la part que és gestió emocional pròpia, per exemple, doncs, si em sé gestionar emocionalment les pors, el meu rendiment és molt millor. Si jo em sé gestionar emocionalment la ràbia, per exemple, a part que jo estaré millor amb mi mateix o amb mi mateixa, també em relacionaré millor amb els altres. Gestionar les emocions sempre és positiu tant per un mateix com per la relació amb els altres. Si jo em gestiono emocionalment i a sobre sóc una persona que aprenc a escoltar activament, que seria una habilitat social que forma part dintre de tot el que seria la intel·ligència emocional, puc empatitzar millor amb els altres, puc ser més assertiva, tot això m'ajuda ja no a resoldre conflictes sinó a prevenir-ne molts, però molts. I a part de prevenir-ne, de crear un clima com cal, un clima laboral agradable, i si sorgeix algun conflicte, algun problema, doncs tenir una base més que em permet resoldre-ho, per dir-ho d'alguna manera.
I tant, i tant. Suposo que el futur de les empreses passa per la formació, no? És un camí que estan recorrent les empreses modernes d'avui dia.
Exacte. Sí, sí, sí. Com tu has dit, les empreses modernes. Encara aquest matí parlava amb una persona que, bueno, hi ha empreses que no valoren la importància de tenir el seu personal format, no? Et poso un exemple. Ara, abans que em demanava exemples, aquí te'n puc posar un. Aquest matí, una persona que li demanava al seu cap poder participar en un curs sobre neurovendes, que la imparteix un col·laborador meu. I resulta, doncs, que li estaven posant pegues, no? Li deien que el que ha de fer és treballar i visitar clients, i ella li deia, però és que jo ja ho faig, això, però és que si em deixeu anar a aquest curs, que són tan sols 4 dies, en total són 12 hores, segurament el meu rendiment serà molt millor quan jo vagi a fer visites. I les visites que perdi jo amb aquestes 12 hores ho recuperaré de bon tros. I el seu cap no ho acaba de veure, no? Llavors, al final li han donat el permís, eh? També s'ha de dir que la cosa d'entrada ha quedat bé, però sembla mentida que hi hagi empreses, encara a l'antiga usança, no? Per dir-ho d'alguna manera. Està clar que les empreses que triomfen, que les empreses que van endavant, que les empreses que sobreviuran a aquest canvi constant que tenim actualment i que ara amb la intel·ligència artificial encara serà molt més ràpid del que era, hi haurà bastant, necessiten formació, la gent ens hem de posar al dia, tot canvia i hem d'anar desaprenent i aprenent i hem d'aprendre constantment i ens hem de mentalitzar que ens morirem aprenent perquè cada vegada tot canvia més ràpid i el que no entengui això, la seva empresa acabarà morint. I ja no parlo només de formació de la que jo dono, de tot tipus.
Doncs esperem que no passi, i amb professionals com tu, Roser, Celler, segur que la cosa no passarà. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Connectats un dia més.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, mi nombre es Óscar y me encantaría que pusieras la canción de Lemon Tree de Fool's Garden porque me recuerda mucho cuando era pequeño con mi familia.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why.
told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Just a yellow lemon tree.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Aquesta setmana coneixerem quina és la cançó que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió. Demà arrenca el Benidorm Fest, per on passaran 16 artistes que opten a anar el proper mes de maig a Suïssa. Entre ells, dues de catalanes i una amb segell pretenc, perquè compta amb la producció del Pota Blava, Alfred García. Com cada any, coneixem tots els detalls marxant cap al Prat Ràdio, on tenim ja a punt Luis Rodríguez Alonso i l'Ivan Conde Pérez. Bona tarda.
Tot a punt per la quarta edició del Benidorm Fest. 16 artistes competeixen aquesta setmana per representar Ràdio Televisió Espanyola en el Festival d'Eurovisió a Suïssa el proper mes de maig. Saludem, com és habitual, a l'Ivan Conde Pérez. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, Luis, com estàs? Tot bé? Un any més, eh? L'únic que mai ens hem fet la pregunta de... Això és cultura? El Benidorm Fest és cultura? Tu què penses?
Oh, i tant.
Sí, no?
Sí. Sí, home, i tant que és cultura, no? Parlem de cançons. Després, per exemple, quan anem a Eurovisió, coneixem altres cultures, vull dir, al final, sí, no?
Sí, 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 però bueno, sempre està aquest dubte, no? A veure si si no, cadascú opina el que vulgui. Segur que hi ha gent que ens escolta, que diu que, és això. Però bueno, sí, llavors, si estem d'acord, tirem endavant amb la secció.
Vinga, tirem endavant. I comencem parlant de les novetats que hi ha aquest any respecte a les votacions. D'una banda, no hi ha votació demoscòpica. I què és el que implica això, Ivan?
Doncs sí, recordem que en aquests primers 3 anys de Benidorm Fest es dividien les votacions en 3 grans grups. El jurat sempre tenia el 50%, però és cert que el vot del públic es dividia en un 25%. El vot, podríem dir, real de la gent, no? Canviava missatges de text, SMS, durant les votacions del programa, i l'altre 25%, que era d'una cosa anomenada jurat demoscòpic. Era un panell de més d'un centenar de persones encarregat a una empresa externa que tractava de cercar, no, doncs un grup nodrit de persones que representés al màxim possible tots els grups de població. Gent jove i gent gran, gent de mitjana edat, gent de grans ciutats, gent de pobles petits, homes i dones, evidentment, 50%, gent de ciutats petites, de grans ciutats i de pobles, i bueno, doncs era aquest 25%. Sempre hi ha hagut polèmica, no, al voltant d'aquest format de votació, que no només a Espanya n'hi ha hagut, sinó que hi ha hagut a molts països. De fet, per exemple, a Finlàndia hi va haver una època que era com grups de professions, és a dir, els bombers tenien un grup de votació. O sigui, hi ha hagut coses molt estranyes, però en aquest any el Benidorm Fest ha decidit carregar-s'ho, i 50-50, el més simple possible. La meitat, el jurat, format per 8 persones, i l'altra meitat, tant per la gent que voti per SMS, i també l'altra novetat és que la gent podrà votar gratuïtament mitjançant l'aplicació, que això farà, entre d'altres coses, que s'eviti segurament que pocs vots, no?, que la influència de 1.000 o 2.000 persones sí, no sigui tan gran com potser fins ara. També obre la porta a, bueno, doncs allò de les votacions massives, les cadenes de WhatsApp... no hi ha sistema de votació perfecte, i tot té els seus pros i els seus contres.
Ja. Tot serà a través de l'app de RTV Play. I parlants també, Ivan, de qui tenim de jurat, perquè recordem que això serà el 50%, però que l'altre 50%, evidentment, recau en un jurat. Que aquí qui és?
Aquestes persones que estaran a l'ull de l'huracà durant tota la setmana, sí, i que tenen noms i cognoms. Hi ha una meitat que és de gent nacional, podríem dir, Roberto Santamaría, Javier Llano, Jaime Acero i Claudia Orellana, que tenen perfils bastant coneguts, no? Per exemple, Javier Llano és el fundador de Rock FM, de Megastar, responsable actualment de la programació musical Cadena 100. Jaime Acero, per exemple, és director de continguts a Televisa, a més de col·laborar amb moltes televisions i cadenes aquí a Espanya. Claudia Orellana també, doncs, molt lligada a events musicals, com un festival a la regió de Múrcia, o és mànager de grups com Carmesí i Art de Bogotà, o sigui que també té força nom. I després, a nivell, no?, doncs, internacional, tenim a Oksana Skivinska, que és
la cap de delegació ucraïnesa.
Correcte. Maja Tokic, que s'encarrega del Dora, de la preselecció nacional de Croàcia. Tuan van de Nieuwenhuizen, que és el responsable també de la televisió pública dels Països Baixos i anterior cap de delegació dels Països Baixos. I després, Maria Àngela Borneo, directora de projectes internacionals i festivals de la RAI, pensant sobretot en San Remo, també amb la gran preselecció europea.
Perdona, perquè m'he quedat fascinat en com has dit el nom de l'irlandès.
I segurament està mal dit, o sigui que disculpes a la comunitat neerlandesa que segueix habitualment la xarxa.
Va, doncs això serà grans trets el que ens espera per aquestes semifinals, en la qual, doncs recordem, el format és el mateix de sempre, hi ha 8 propostes, de les quals 4 passen a la gran final de dissabte. Comencem per la primera semifinal d'aquest dimarts, perquè a més ja es coneix quin és l'ordre, un ordre que s'ha triat a dit, i que començaran amb doncs l'artista Cube, amb Loca por ti, després de quedar-se a les portes de participar al Benidorm Fest de l'any passat. Doncs Cube, aquest artista de Múrcia, precisament, doncs tornarà a intentar-ho amb aquesta cançó.
Hi ha molts, repetidors o gent que es queda a les portes un any i que continua insistint i després acaba entrant-hi. No quiero tu amor barato, tus caprichos, tus silencios. Després de Cube cantarà David Afonso, sense ela, Afonso, amb Amor Barato. En el cas de David Afonso, és un cantant de Tenerife, moltíssim segell, tant llatí com canari, en el festival. I doncs en aquest sentit és una d'aquestes propostes que sona, doncs això, a latineo, dins d'aquest festival, que està molt marcat aquest any per els ritmes llatins.
Molt diferent i també més popera, podríem dir-ho així, és Chica Sobresalto, que presentarà el tema Mala Feminista, un tema que pretén ser, si més no, de crítica social, no?
Té moltes lectures, però gairebé parla com allò que de vegades tampoc està malament allò de ser una mala feminista o una mala persona, no? Doncs m'alegro de que a tu et vagi malament, sé que això en els cànons, no?, de la sororitat femenina no hauria de ser així, però bueno, permeteu-me que ni que sigui allò parla d'exparelles, de parelles, de les parelles de les teves exparelles, i bueno, és una, sobretot una proposta també molt personal. Quiero decirte que me
gustas, me gustas tú. I també molt popero és el tema Me gustas tú, que presenten els Kingdom, que a mi personalment em recorda molt, molt, molt a un tema que em tenia passat amb Mantra. És així, com un pop molt fresquet, no?, molt jove.
Sí, molt agradable, podríem dir, que és una de les cançons també d'un dels grups que podríem dir estava més consolidat i que està tenint molt, molt bones xifres a Spotify. Si algún día amaneciera y tu luz me despertara, sobrevolarà. I després de Kingdom actuarà ja el primer català del Benidorm Fest. Tenim representació catalana, en aquest cas Lucas Bun, amb la cançó Te escribo en el cielo, no?, que parla doncs de la pèrdua també, amb l'esperança que hi ha, no?, de que més enllà de perdre físicament a la persona existeix una connexió per si.
Que diríem que és una de les balades, de fet, d'aquesta edició. Veurem quina posada en escena fa, i justament també mig catalana podríem dir que és la candidatura de Sonia Xelena amb Reines, que és un retorn molt sonat. De fet, van tornar a retrobar-se després de pràcticament 20 anys, si no recordo malament, i doncs presenten precisament una cançó que parla d'aquest retrobament amb moltes picades d'ullet, però moltíssimes, a aquell mític Yo Quiero Bailar, i que no para de fer autorreferència contínuament. Hi ha molts easter eggs, com se sol dir, allà amagats dintre la cançó, com el tu-tu-tu-tun, aquest mític que tenia, no?, el de Yo Quiero Bailar també sonen aquests reines.
Sí, molta també menció esmena a la corona, podríem dir, perquè hi ha una altra cançó que és I Am a Queen.
Yo te perdía, dueña de la noche.
Després Melody també parla de, no, d'ella mateixa com una diva però respectuosa amb, sí, amb el seu entorn, o sigui que en un potser, no, ens recorda una mica Azúcar Moreno en la primera edició, sí, de Benidorm Fest, allò de complir la quota de que el gran públic com a mínim un nom li soni d'això de és igual qui siguis, que soni a Selena ni que sigui per aquella cançó, sobretot la gent que ja comença a tenir una edat de potser no se'n recorda què feia aquelles nits però sí que se'n recorda de què sonava la cançó de Sonia i Selena.
Una diva senzilla com un simple mortal.
Doncs sí, aquesta doncs, melomana que presenta aquest tema I'm a Queen i també l'altre nom sonat, parlem en aquests dos casos de la segona semifinal, però és Melody i és a diva. Recordem que Melody a mi és, ja no és el primer cop que va participar per representar Espanya a Eurovisió, sinó que també ho va fer l'any 2009 amb Eurovisió en el Retorno, que recordem va quedar en segona posició amb aquell Amante de la Luna.
Doncs sí, Melody, que parlant de Sonia i Selena, recordem que pocs anys després, no? Les manos hacia arriba, les manos hacia abajo, como los gorilas, és aquesta Melody que torna i que ho fa, doncs, això, també amb una altra cançó molt autorreferencial, amb un discurs també curiós, no? Allò de jo sóc una diva i jo, no?, sóc una, sí, cantant d'aquelles de ventilador de tota la vida, però això no m'ha de ser, no m'ha de convertir en una mala persona, no? Parla, de fet, a la cançó, doncs, que és valent, que és poderosa, però que no necessàriament trepitja la resta, o sigui que, bueno, també un missatge curiós, que no és tan habitual en aquest perfil de cançons.
I l'altra també, doncs, proposta, i per mi una de les preferides d'aquesta primera semifinal és La Chispa, amb Artita de Llorar, i que, doncs, porta precisament, doncs, aquesta quota, per dir d'alguna forma, de flamenc, no?, que teníem amb Blanca Paloma, la segona edició, i Maria Pelae, doncs, l'any passat. Doncs tenim aquesta mescla més, perquè no és un flamenc tipus, podríem dir-ho així, sinó que també mescla molt amb música electrònica, i jo crec que pot ser un temazo que pot donar la campanada en aquesta primera semifinal.
És una de les grans favorites, segurament si fos només, no?, o més flamenca clàssica, doncs tindria massa l'estigma, no?, de la representació de Blanca Paloma, que és el que li va passar a Maria Pelae l'any passat, però com és, no?, un matís diferent, més modern, més canyero també, doncs fa que estigui molt ben posicionada i que tingui una legió de fans darrere, una de les actuacions a seguir clarament del dimarts.
I acabarem, doncs, amb Daniela Blasco, amb Una Na, que també és un altre d'aquests temes ballables que tancarà la primera semifinal, i anem a fer un repàs ràpid també, perquè no ens queda tampoc gaire temps, a fer un repàs ràpid del que seria la segona semifinal.
Tu quédate con la casa.
Segell Pretenc, amb l'Alfred García, que ha coproduït una de les cançons, la de Salim Ben Gil i La Casa. Què més tenim, Ivan, també, doncs, en aquesta segona semifinal?
Doncs una altra catalana, com Carla Frigo, amb Bésame, a més una, no, una artista potser de les que té més nom, també perquè és molt influent a xarxes socials i que té una història ben curiosa. El seu avi va jugar com a futbolista a l'Espanyol i després va ser un dels responsables de la pedrera del Barça, però més enllà d'això, doncs ella que té també una d'aquelles cançons mogudes que no tracta temes com l'amor, la llibertat i la pròpia identitat, i doncs això que obrirà, amb ritme i amb força la segona semifinal final de dijous, que doncs això tindrà protagonisme català amb aquestes dues primeres cançons.
Si tuviera que casarme, te lo haría con la pena.
Una altra peça també que tinc moltes ganes de veure i sobretot la posada en escena és de Teresa amb La Pena, amb aquesta copla, amb aquest passo doble que tindrà també, doncs, presència en aquest festival.
Sí, perquè a més és això, és una també de les artistes amb un perfil més marcat, d'allò que sona diferent, ara que està tan de moda la tradició i allò modern. De Teresa barreja la part més castiza, més xulapa, el videoclip ja és això, senyores madrilenyes, gildes, els bars de tota la vida de Madrid, potser, no?, un caràcter molt, molt ferm, i parla també de, doncs, això, ja que si no m'estima ningú, em quedo amb La Pena, que és la més fidel companya.
Després també en aquesta segona semifinal tenim altres propostes, com per exemple Henry Semler amb No lo ves, J. Cabello amb VIP. Recordem que el que va començar com la seva carrera com a ballarí promet donar la nota respecte a una gran actuació també d'aquest tema, o Mauet amb Raggio di Sole, que és una cançó en italià, precisament en una edició en la qual justament hem de dir que no hi ha llengües cooficials presents.
No, recordem que hi va haver el gallec amb Tanxugueiras, que el català ha estat representat dues vegades doncs tant amb Siderland com amb Roger Pedrós. L'eusquera, home, no sé si ni està ni se l'espera, però de moment no ha aparegut, recordem, en cap edició de les preseleccions espanyoles. Sí que en algun cop en una preselecció francesa, recordem, és llengua oficial també al País Basc francès, evidentment, però sí, és una de les coses que també més ha creat l'atenció, tenint en compte que al final són 16 cançons, que tampoc és que parlem de precisament que hagi d'entrar, no, de manera artificial, sinó que hi hauria d'haver propostes suficientment valuoses en alguna de les tres o fins i tot més llengües que hi ha a l'estat, i crida l'atenció com a mínim aquesta absència, com deies, amb algun parell, tres de cançons, mig en anglès, mig en castellà, i després aquesta peça en italià, que podríem dir que fins i tot té certa influència catalana, perquè tanques els ulls i sembla que estiguis escoltant una d'aquestes versions italianes de Sergio Dalma, fins i tot en el to de veu i tot.
Doncs aquestes són les 16 propostes que tenim en el Benidorm Fest d'aquest 2025. A més, tindrem encara més música, perquè també hi ha molts noms sonats de persones que doncs pujaran dalt de l'escenari, en aquest cas, per fer les actuacions, com per exemple Edurne, amb aquests 10 anys d'Amanecer, a Eurovisió, Ginebras, Ruth Lorenzo, Chenoa i també Isabel Ayun.
I Amaral i Rigoberta Bandini.
En aquest cas, recordem que actuaran amb Nebulosa a la gran final de dissabte. Ràpidament, Ivan, per acabar, alguna aposta, alguna favorita? Doncs una semifinal i una final, novament amb horari força nocturn, podríem dir.
Molt nocturn, 22:50, 10 minuts abans de les 11 tocades de la nit, les dues semifinals, després de la revuelta, aquelles coses també del funcionament de les televisions, però clar, parlem de, teòricament, el Festival de la Música a Espanya, no?, de la música de l'Estat, i home, hi haurà gent que a les 11 de la nit potser està més pensant en dormir-se que una altra cosa. La final, una mica abans, aviat, arrenca a les 10 de la nit.
Doncs ja ho sabeu, facin les vostres apostes i
que guanyi la millor, no?
Guanyi la millor proposta, i en tornem a parlar doncs quan ja falti poquet pel Festival d'Eurovisió, que serà el proper mes de maig aquest any a Suïssa. Voy a salir a la...
Fins aquí arriba aquest primer Connectats de la setmana. Estem a punt, per aquest Benidorm Fest i també per al Festival d'Eurovisió. Mentrestant, nosaltres continuem amb la nostra rutina. Tornem demà a les 4:03. Gràcies a tots. Adéu-siau.